1:05. Després de la informació, continua el matí de Menorca i com en cada dimarts, saludarem d'aquí uns instants en Vicenç Arnaiz i després tindrem en Toni Fuster, que més que ja arribarem fins a 1:30. En Vicenç Arnaiz, que avui es mutxarra des de ses Mallorques, crec. Vicenç Arnaiz, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Estàs molt viatger darrerament.
Bueno, coincideix els dimarts, sí.
Justament, eh? És un bon dia per viatjar o els dimarts, jo? Bueno, va quedar xerram de que des de Menorca aportàvem experiències i coneixements a altres regions d'Espanya i que se fan ressò de lo que es fa aquí en matèria educativa, sobretot en educació infantil a la nostra illa, però també nosaltres també podem aprendre de coses que es fan fora, no? I a Manacoma sembla que tenen una experiència ben interessant en quant a la integració d'immigrants, no?
Sí, justament estic aquí compartint i aprenent de gent mallorquina. I una de les coses que jo tenia interès per veure com havia evolucionat era un projecte que havien gestat a Manacor, on hi havia dos centres en concret, que era on es concentraven la majoria d'alumnat immigrant. Alumnat immigrant de llengües estrangeres, a més, no? La majoria àrabs i de països de l'est europeu. I això feia que en aquests centres el 40, 50, 60% de l'alumnat fossin alumnat estranger en condicions socials d'exclusió, de pobresa i d'exclusió cultural. I això generava, evidentment, uns problemes educatius, uns problemes socials, perquè l'escola, que ha de ser un espai d'inclusió social, de participació social, es convertia justament en una eina per mantenir, reafirmar i eternitzar l'exclusió. I va haver, com sempre, un col·lectiu de pares i mestres i treballadors socials que van dir han de cercar la manera de posar fi en aquesta història que no genera més que problemes ciutadans i problemes educatius en els alumnes. I van engegar un projecte que mica en mica va anar convencent a les administracions i el van posar en marxa l'any passat i jo tenia interès per veure com havia evolucionat. Van posar en marxa un sistema pel qual parlaven amb totes les famílies immigrants, una a una, feien una, dues, tres entrevistes, convencent-les perquè s'escolaritzessin, demanessin plaça a altres centres. Perquè totes demanaven plaça allà mateix. I a la vegada van actuar damunt del centre, perquè els centres aquests que acollien, que convertits en gueto, estaven interessats en deixar de ser guetos, i l'administració educativa hi va volcar energies i recursos perquè poguéssim convertir-se en una oferta educativa molt atractiva per les famílies locals. Per tant, van moure dos peces. Una, que les famílies immigrants habituades a la marginació i que demanaven plaça en aquells centres perquè només, pràcticament només hi anaven ells, demanessin plaça en els altres centres de la població que tenien ofertes diferents, de locals, i feliç descobrir l'avantatge que podria suportar per als seus fills la participació en nuclis normalitzats, i per una altra banda ofertar els centres que havien estat d'exclusió fins a llavors, ofertar qualitats i recursos i models educatius que resultessin atractius a les famílies locals que acceptessin d'aquesta manera demanar plaça. I, a més, van promoure trobades, reunions amb les famílies que estaven escolates i que havien de passar a escolaritzar centres d'infantil i primària, van promoure dinàmiques per explicar-los el centre que sempre havien considerat marginal quina oferta tindria l'any que ve, per conèixer el projecte educatiu, per conèixer els mestres, de manera que no només veguessin una oferta atractiva a nivell de paper, sinó que a nivell de relacions les persones descobrissin que aquells mestres tenen interessos, que tenen una proposta educativa i un nivell de sensibilitat que els resultava atractiu per als seus infants, i van promoure l'escolarització d'aquestes famílies en els centres fins llavors marginals.
Sí, sí, sí. Vicent, una pausa perquè m'expliquis un parell de cosetes. Primer, aquesta concentració només a un centre era perquè havien decidit les autoritats educatives o perquè per inèrcia tots els immigrants anaven a...
Bueno, per inèrcia, per inèrcia, perquè era un centre proper a la zona urbana on habiten fonamentalment aquestes famílies i per l'efecte crida, no? Ja. Si resulta que els meus amics van allà i els agrada perquè el tenen de dur a un altre centre, si a més els altres centres implica sortir de la zona de seguretat que dona l'exclusió, perquè ho tenen d'assumir riscos, perquè tenen de sentir la por a no ser acceptat en un altre centre, perquè en aquest centre ja tots els alumnes immigrats ja hi van i ja són ben acceptats. És una dinàmica que genera, que ningú provoca, però que tothom, tots, permetem. I llavors tenia interès per conèixer després d'un pràcticament un any a veure què ha passat. I l'explicació, el que m'expliquen és que el procés inicial d'escolarització es va haver d'acompanyar molt. L'any passat, el mes de gener, ja estaven entrevistant famílies, immigrants i no immigrants, per parlar-los i seduir-los i donar-los arguments per escollir bé l'escolarització, perquè ells ja sabien, com saben tots els que ens movem en aquests territoris, que les famílies, quan arriba el mes de març o el mes d'abril, ja tenen decidit en a quin centre volen anar. I llavors, en aquell moment, començar a discutir amb ells en a quin han d'anar, i perquè ja arribes tard, ja tenen decisions preses. I ho van començar, hores d'ara, el desembre es van començar a organitzar i el gener van començar a entrevistar famílies. I vaig demanar quantes famílies i van arribar a entrevistar 100 famílies. I hi ha alguna família, dues vegades, tres, intentant, per les bones, convençar-la. Evidentment no van forçar ningú. Sempre era donant arguments, escoltant les necessitats de les famílies i explicant com aquella necessitat podria ser atesa i millor atesa en un altre centre, o justament en aquell centre d'exclusió per a les famílies locals.
Sí, sí. Clar, a més, Vicent, estan xerrant de l'edat infantil, de 0-3 anys, m'imagina.
No, això era P3, quan ja han acabat l'escoleta.
Sí, sí, sí. Fins a...
Les escoletes no sol passar, això.
És a dir, que també és una edat encara que és bona perquè es pugui integrar fàcilment.
I tant. I perquè, a més, això determina l'escolarització. Una criatura que comença P3, 3 anys, llavors ja es manté en centre fins a final de primària, en els 12 anys.
Sí. Perquè que fiats, encara que siguin immigrants, si han nascut en aquella zona, problemes d'idioma no en deuen tenir, o sí que n'hi ha de problemes d'idioma.
Sí, perquè si són criatures de 12 anys que s'han mantingut... Jo què sé, si una família menorquina se'n va viure amb un país estranger, entre ells segueixen parlant menorquí.
Sí, sí.
I a no ser que prenguin alguna mesura, la criatura arriba a 2 o 3 anys només coneguent menorquí.
Clar, i si vas a una escola on tothom xerreix menorquí, seguiria xerrant menorquí, evidentment. Exacte. Sí.
Això no passa amb famílies incloses socialment.
Clar.
Perquè les famílies incloses socialment ja prenen mesures per afavorir la inclusió. Passa amb famílies marginals que ells no tenen interès, no els resulta atractiu, els resulta una amenaça la llengua local i es mantenen com a dinàmica de protecció, es mantenen el seu idioma.
Sí. A Menorca tenim una situació similar, diferent, o com ho tenim així?
Bueno, a Menorca va per pobles, evidentment, a Ferreries, Mercadal, això s'ha resolt. A Ferreries van decidir fa anys unificar dues escolotes, de manera que els fiats del poble neixen a la mateixa escoleta, i això ha significat una unificació de les relacions familiars. Estaven dividits per els que anaven a l'escola pública i a l'escola privada. I a l'O passava alguna cosa semblant i també van decidir exactament el mateix, unificar. A Mercadal hi ha una escola, a Fornells hi ha una escola, per tant no hi ha
cap problema.
No hi ha problema. A Mo continua passant relativament, no tan accentuat. Hi ha alguna escola com s'ha graduat de Quart Resolt canviant la seva oferta educativa, ho van convertir en una escola d'anglès en aquells moments i llavors se va fer que fos molt atractiva per famílies locals i van tornar a demanar plaça en el centre i queda algun altre centre on jo crec que, vista l'experiència de Manacor i d'altres llocs, la conselleria no estarà gaire a prendre mesures, però ja parlo de coses que no sé, que desitjaria, però que no conec, i en tot cas no em pertoca jo arrollar-me.
Per el que t'han contat, Vicent, les famílies, quan els hi proposaven deixar l'escola on estaven tots junts per repartir-los a altres escoles, ho acuien bé, era una mica reticents, com reaccionava la gent?
Bueno, no era deixar l'escola, sinó els fills que s'havien d'escolaritzar, en comptes d'escolaritzar-los en el centre, on te l'haurien escolaritzat per històries i locals, sinó demanar un altre centre. Hi havia resistències, perquè evidentment pensaria allà com me tractaran, jo sé que aquí el tracten bé i els seus amics i els seus cosins ja hi van perquè tenen d'anar a un altre. I va ser una feina, pensa que molts companys i molts treballadors socials van deixar de fer part de la feina que feien per dedicar-se a això, perquè es considerava una prioritat social. Va costar, i no vol dir que es aconseguís en tot ni es pretenia aconseguir en tot. Hi havia famílies que d'entrada ho acollien perfectament perquè era alguna cosa que ells havien pensat que els agradaria, però que no gosaven, i en sentir-se recolzats ja ho iniciaven, i altres que es van haver de convèncer, i altres senzillament no es van deixar convèncer i van triar el centre que haurien triat sense tanta conversa. En qualsevol cas, això ha suposat que aquests centres, els dos centres que recollien els infants estrangers amb problemes d'idiomes, que es concentraven tots en els mateixos centres, aquests infants han quedat repartits. A tots els centres s'ha fet una acollida lingüística, de manera que els infants no et sentin malament quan t'arriben en 3 anys i només parlen àrab, doncs que es faci una acollida lingüística.
I se suposa, Vicent, que aquests centres hagin de tenir mestres amb coneixements especials en l'idioma àrab, o aquesta integració idiomàtica es fa...
Sí, vol dir que han de tenir algun coneixement especial i sobretot prioritzar les coses d'una altra manera. I a lo millor resulta que els primers 2 mesos hi ha d'haver un esforç important d'inclusió, de que els infants et sentin segurs en un entorn on es parla d'un altre idioma, i per tant es reforcen altres mesures de seguretat efectiva que no s'hi pot arribar per la via lingüística. I a la vegada se't hi ajuda a accedir a l'idioma local. Però evidentment aquest esforç té un altíssim rendiment social, perquè aquests infants ja queden amb una dinàmica d'inclusió des dels 3 anys per endavant, i quan acaben en la primària en 12 o quan acaben la secundària en 16, no són infants que han seguit un itinerari d'exclusió, de marginalitat, sinó que han seguit itineraris d'inclusió, d'aprenentatge. Si un mestre té tota la classe plena de dificultats, evidentment els nivells de maduració i d'aprenentatge d'aquests alumnes queda en alguna mesura mediat pel fracàs col·lectiu. Tots sabem que els alumnes aprenen del professor, però sobretot aprenen dels amics. Quan no hi ha relacions d'amistat, els aprenentatges queden dificultats. Quan les relacions d'amistat són amb companys que tenen exactament les mateixes dificultats que tu, a partir d'aquí tenim més dificultats per superar les dificultats. Si resulta que l'amistat que neix del contacte diari s'estableix amb infants que tenen uns altres estratègies i tenen uns altres recursos, uns altres problemes diferents, els teus problemes aprens a resoldre'ls.
Molt bé, Vicent, com sempre, gràcies per acompanyar-nos en el Matí de Menorca, que avui en xerrar d'aquesta integració a edats primerenques, a les escoles, amb alumnes d'altres països, immigrants, i aquest canvi de situació d'alumnes que anaven tots o quasi tots a un centre, a repartir-los amb els altres centres de la població, en aquest cas de Manacor. Vicent, com sempre, moltes gràcies, bon dia, i fins dimarts que ve.
Fins dimarts que ve.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Joan i Jordi celebra el seu 20 aniversari amb un munt d'ofertes i sorpreses.
Joan i Jordi, polígon industrial de Ciutadella, carrer Sabaters 29.
Vine a cercar el catàleg de Nadal. Eines, menatge, petits electrodomèstics, cafeteres, aspiradores, a uns preus fantàstics. I no et perdis la nova aposta per tenir casa teva ben caldejada. Ses estufes de pellets, netes, ecològiques i amb el suport de sa marca Edil Camin, en sa tecnologia més segura i avançada. Estufa de pellets de Joan i Jordi, sa millor opció per a ambientar que teva aquest hivern en tots els estils, clàssic i modern.
Joan i Jordi, 20 anys en el servei de Menorca. En les teues compres participen en el sorteig d'un viatge a Brussel·les de 4 dies i un televisor Smart TV LED de 50 polzades. Des de Joan i Jordi, bon Nadal i feliç 2016.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha, Nui Loa.
Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring a fool out of my groove, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the coconut tree you be chilling with.
Cada setmana, dimarts, saludem en Toni Fuster. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Miquel.
Avui ves tot solet, eh?
Avui ven tot sol. Si pensa que Anna Carmen és un artista i com a artista ara que ve les festes, estem ja començament de cara a Nadal, té
molta feina, ella, trobes?
Té feineta, sí, va feguent.
Que podem dir que fa un llibre? O és una cosa pues, que no ho sé. Podríem dir?
No ho sé, que ho vam dir, qui ho ha dit?
No sé, ella m'ho va comentar, que fa un llibre, no?
A lo millor sí. Igual, quan si vingui, com s'ho confirmi.
Carme, si no ho podríem dir, ja m'ho perdona.
Una passada.
Bueno, és que els artistes fan de tot, ja. Escriuen, pinten, escolta, i si tens possibilitat per fer aquestes coses, no, aprofita. Tant, no?
Sí, val més que ho aprofiti ell o que un altre.
Exacte. Escolta, tu vas fer es Friday, es Black Friday aquest, la setmana passada, i es Red Monday ahir o no?
Bona pregunta, Miquel.
Tu davant com a...
Sí, com a empresari.
Sí.
T'explico, jo trobo que aquesta moda americana que ara ha arribat a Espanya i que quan arriba, sí, tothom s'excita i tothom hi que ve. A veure, jo trobo que va molt bé per els grans almacens, però per la petita empresa serà un fracàs. És més, jo trobo que és un suïcidi col·lectiu.
Troba.
Sí, que l'empresa petita es posi dins d'aquests embolics.
Sí?
Per això, sí, t'he dit per què. Per exemple, pensa que ara s'ha hagut descons de 20, 30, inclús han fet el 50%.
Sí, sí, sí.
S'ho han fet antes de les festes de Nadal i antes de Reis. Mm. Això què vol dir? Que tothom que ha comprat ara no comprarà ni per festes ni pel Reis.
O sí,
ja
perquè diuen la paga extra de Nadal.
S'ho fotran amb un jamón a la paga extra. T'ho dic jo, Miquel.
No ho sé, però pels consumidors està bé, això? Clar, pels consumidors, jo comprenc que el punt de vista d'una persona que té un negoci és diferent del punt de vista d'una persona que va comprar i durant un dia, dos o tres, tens que te fan descomptes de 10,
exacte,
20, 30, 40 que o 50,
sí,
que està molt bé.
Exacte.
I amb això tens raó, potser molta gent ja ha fet les compres, ja ho tenc comprat i
clar,
ja està.
No, sí. No espereu molta més cosa per festes ni per cara Reis. Jo sé de molta gent que ja ha comprat els regalos de Reis que els ha sortit amb un 30, un 40, inclús un 50. El que passa és que ara no som molt conscients fins que els qui ara han fet aquestes rebaixes que són ofertes seran els qui després es queixaran perquè pels Reis diran no ve ningú a comprar, els que no vindran és que ja ho han comprat.
Sí, és un punt de vista sí, lògic,
jo te parles,
així com ho expliques.
Punt de vista comercial. A més, també, ja hi ha una fira d'estocs, que ja aquesta fira d'estocs ja és perquè tot el que deixes de temporada ho puguis vendre a preus molt baratos.
Estocs, i les botigues ja fan temporades de rebaixes, temporades de liquidacions, temporades de cierre de temporada.
Sí, i ara, a més que mos vengui aquesta moda americana, jo toca tenir que anar molt alerta al petit comerç amb no caure amb aquestes...
Com aquestes modes.
Sí, són unes modes que no mos duran a un munt, al contrari.
Bueno, però, clar, quan xerrem d'aquestes coses andan una mica alerta, perquè hem de defensar el petit comerç i tot això. Sí, molt bé, molt d'acord, però el consumidor és el que al final paga i el que paga és el que decideix on va comprar.
Totalment.
Si no és petit comerç, que pots anar al petit comerç perquè ho coneixes la gent que té la botiga o per el servei, per el que tu vulguis. O pots anar a una gran superfície perquè tenen de tot i més barat.
Sí, clar.
Per el que tu vulguis.
És que el gran comerç i les grans, aquesta moda s'ha fet per grans comerços o per firmes com ja sabem també
firmes
molt
grosses.
Potentes i molt grosses, que sí que els hi va molt bé.
Molt bé.
I després online també firmen molt fort.
Les
compres amb online t'han augmentat un 50%.
Has de vendre online, Toni, podràs vendre fins a Singapur i Austràlia, si vols.
Mira, demà m'ho fotré.
Ai, bueno, bé, què tenim dia 12?
A veure, dia 12, com se sap, jo normalment, ara feia 2 anys que no feia desfilades a Ciutadella. Fet
2 anys sabàtics.
A Menorca. Bueno, jo ja me'n vaig anar fa 2 anys, diguent que ja no en faria més,
Sí, ja te coneixo, Antoni, no passis.
Però bueno, hem estat aquests 2 anys que no he fet res. Què passa? Que clar, ara que tenc una botiga de roba per dona, i més, és una roba molt especial per les festes de Nadal. I
per cert, en Tina Prats va ser la persona que va guanyar la camia de la setmana passada, ja ha vingut a Cercola i encantades, va?
Encantada, sí, sí, li va agradar moltíssim.
Agrair tota la gent que ens va enviar missatges per a WhatsApp, sí. I res, bé, quan t'entorn i vulgui regalar més coses, ja m'ho
sí, era una jove que no coneixia, molt va bé. Venir acompanyada d'una amiga, ja, li va agradar molt. Va...
Són dues possibles clientes, mira.
Exacte, no? Anava a triar una, però al final se va decantar per una altra que jo li vaig
recomanar.
Recomanar que sí.
Bé, dia 12 que tenim.
Dia 12 que tenim, doncs tenim una desfilada de moda, sempre a beneficència, tot íntegrament, aquesta vegada
Creu Roja?
Per ser Creu Roja.
Molt bé.
Sí.
I serà un lloc polit, també.
Serà polit.
Una casa d'esquerra Santa Clara.
Una casa d'esquerra Santa Clara, no podem dir més.
Molt bé, no ho podem dir, però molta gent ho coneix perquè hi han fet altres coses.
Exacte, vegades, però bueno, sí, a l'esquerra Santa Clara, nombre 15, és un local on s'ha fet exposicions.
Carme, Carme, per exemple, mateix, jo la sona, va dir jo.
Ha fet exposicions. He de dir que serà una desfila, un desfile no privat, però quasi.
Un petit comitè.
Sí, però perquè... perquè no hi, hi ha un màxim, vull dir, hi haurà entre 80 i 100 persones.
Molt bé.
Serà la col·lecció de la roba de cara a festa per Nadal de Fusters Moda, del carrer Carnicera número 15, on tinc la tenda. Serà un desfile bastant polit, te tindrem com a presentador, on te dono les gràcies, Miquel, perquè sempre hi ha hagut actes benèfics i en contacte amb tu hi ets estat.
Sí,
no,
sí.
De bo, no és tothom, jo te dono les gràcies. I després també ja t'he dit que hi haurà...
En Ben Marques també, ja es m'ho diria.
En Ben Marques també.
Sí, també dona sempre... La veritat és que sempre, bueno, nosaltres, tant a Cope, que a vegades quan fem coses, sempre
bon
Ben
tio.
Que vindràs, i en Ben bé, i la veritat és que, bueno, es mereix tot sexy que té,
sí,
el mereix perquè s'ho currat molt.
S'ho currat molt, ningú li regalar res.
Records, Ben, ja m'ho veiem.
Bep, i t'esperam. I després també intentarem d'un altre tipus també de música, i que més dic, t'he dit que hi haurà la model de més anys, però que en deu tenir una xinxantana.
Què dius ara?
Sí, perquè hi haurà 20 modelos, i entre els 20 modelos n'hi ha 5 que tenen de 50 per amunt.
Casat a l'esplai?
Quasi.
Quasi?
Sí.
Que no se mos enfadi, no?
No, però vull dir que hi haurà una moda des de allà per 16, 17, 18, 20 anys fins inclús a 60. Hi haurà un pot d'XL que tocam, la talla XL en festa.
De roba XL, no me'l penseu.
Sí, no. No arribem a tant. I que serà bastant polit. És una cosa petitona, ben feta, i per la Creu Roja, 7 euros centrada.
Sí?
Sí. Bueno, centrada, que és com un donatiu.
I si voleu donar més, no passa res.
Exacte, jo el que anava
problema.
A dir, que si hi ha una parella i són 14 euros, aquell eurito que els hi doni, perquè...
O pots fer tarda redona 20 euros, jo què sé,
sí,
si voleu. Sí,
sempre
no,
hi ha.
No hi ha cap problema.
I després una altra cosa, es vendran, jo suposo que a partir de divendres, si tot va bé, es vendran a 50 a la Creu Roja en el Camí de Mó i 50 a Fuster Moda, carrer Carnisseria.
Molt bé. Que tens molta nova, jo preparada, perquè si hi ha 20 modelos, són quants de modelos i vestits que hauràs de...
Hi ha quasi una 80 o 90 vestits.
Buidaràs la botiga aquest dia?
Està buida, sí.
Molt bé. Tens hores de notícies del corazón o...
No,
res, la setmana que ve veurem si ve Carme.
Sí,
i Carme sempre
sol més
revistes i
més
coses. I mos dirà què ha fet aquest dia, a veure si...
Exacte.
Ai, Toni...
Sí, si m'ho s'ho vol dir, perquè a la millor no s'ho voldrà dir.
Sé que no ho sabem, Però bueno, bé, Toni, res, gràcies, èxits.
Gràcies
a
tu.
A la setmana que ve que regalaran coses, sí.
La setmana que ve que podran regalar.
Ja m'ho diràs.
Sí, mira, algo de bisuteria regalarem.
I vinga, apuntau-vos WhatsApp per la setmana que ve.
Sí.
629... 25, 27, 54, i ja us diran la setmana que ve quina cosa...
Sí, mira, un collar i unes anelletes.
Sí, ja està,
dit i fet.
Si voleu enviar WhatsApp, ja ets enviau, i la setmana que ve ja tirem...
Sí, un collar que podran triar. Hi ha també una gua de soca de Nadal molt polit, o unes anelletes.
Molt bé. Toni, gràcies, bon dia, adeu!
A tu, adeu! We let the fire be the light, skies the floor tonight, fly me with your gentle sway, under the coconut tree.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado. 89.6 FM. COPE Menorca.